Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
La poesia a Roma va crear precisament basant-se la poesia grega. L'Eneida de Virgili és considerada la primera obra mestra de la literatura llatina i va ser escrita pocs anys abans de l'era cristiana a la manera dels cants èpics grecs. Va passar per narrar les peripècies d'Enees, sobrevivent de la guerra de Troia fins que arriba a Itàlia. L'edat d'or de la poesia llatina és la de Lucreci i Catul, nascuts al segle I abans de Crist, i Duraci, mestre de l'Oda, Properci i Ovidi. A l'edat mitjana, la poesia va dividir-se en una tradició popular, oral, recitada pels pobles i, a part dels pobles, també als castells, per professionals i per gent com els trobadors, que s'hi dedicava d'una manera exhaustiva. D'una altra banda, hi havia una poesia culta escrita molt lligada a la religió, tot i que ambdues tradicions empraven recursos retòrics similars. Aquesta segona branca de la poesia és la que es va imposar com a canònica i durant el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme va imitar els models grecollatins amb les particularitats de les llengües nacionals europees que imposaven una mètrica diferenciada. El gènere de poesia que va acabar triomfant va ser el de la poesia lírica, molt lligat a l'expressió dels sentiments durant el segle XIX, o bé la denúncia social, part dels autors del segle XX, mentre que la poesia èpica quedava absorbida per la narrativa en prosa. Destaca l'ús del vers a la cançó, utilització que es manté vigent encara.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Tens problemes per pagar el préstec hipotecari o el lloguer de casa teva? A Càritas Diocesana de Barcelona tenim a la teva disposició el servei de mediació en l'habitatge, un servei gratuït on et podem assessorar i cercar solucions. Tan senzill com trucar al 607 06 05 92. Servei de mediació en l'habitatge de Càritas. El teu servei. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ooh, Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a una nova edició de Catalunya sense barreres, un espai on les persones amb discapacitat i malaltia mental sabeu que són protagonistes. És dissabte 28 de març i estem ja a punt de viure intensament la Setmana Santa. Salutacions també, això sí, pels oients que sentiu la repetició del programa diumenge 29. A tots plegats us convidem a la nostra particular festa de la diversitat a les zones. I com a primera informació de la tarda us expliquem una mica com està millorant el tema de l'accessibilitat als cinemes per a les persones amb discapacitat sensorial. Montse Faus.
Al gener d'enguany, 11, Fundació Orange i Navarra de Cine van signar un acord de col·laboració per incloure audiodescripció de les pel·lícules d'estrena adaptades per cine accessible en l'aplicació Audes Mobile. Es tracta d'una app gratuïta que permet a les persones amb discapacitat visual accedir a l'audiodescripció de pel·lícules, sèries i continguts audiovisuals. Gràcies a aquest acord, l'aplicació incorporarà pel·lícules d'estrena per disfrutar durant la seva permanència a la cartellera. Audes Mobile és una aplicació desenvolupada gràcies a la col·laboració i feina conjunta entre la ONCE i la Fundació Vodafone Espanya. Per la seva banda, el projecte Cine Accessible de Fundació Orange i Navarra de Cines és una iniciativa destinada a propiciar que les persones amb discapacitat sensorial vagin al cinema en les millors condicions possibles. Amb més de 100 pel·lícules d'estrena accessibles en els darrers anys, el projecte compta amb programació estable en sales de diverses ciutats d'Espanya.
Doncs fem ara un ràpid cop d'ull als continguts del Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana del 28 i 29 de març. L'Hernán San Pietro ha convidat a la secció Salut Mental a les zones la Flàvia Becerra i l'Eugènia Rebollo, membres de la companyia de teatre Brots de Pallapopes. A l'espai de formació i integració laboral conversarem amb el David Gutsens, tècnic de FCC Inserta, que ve acompanyat de la Marta Varela, també tècnic de Dilunion, lavanderies industrials. Aprofitant que s'apropa la Setmana Santa, tots dos ens parlaran d'ofertes de feina del sector de la neteja, especialment d'habitacions d'hotels, una àrea que treballa molt i molt Dilunion des de la seva vessana. Ja veureu, que interessant. Ofertes de treball a la Setmana Santa per persones amb discapacitat. I acabarem amb la tertúlia dels cadiraires, els nostres companys i companyes, usuaris i usuàries de cadira de rodes. Avui amb un debat una mica especial i diferent, perquè la cosa va del cinema, de protagonistes que fan servir cadira de rodes i que surten a pel·lis, no? També d'alguna de les pel·lícules que molts de nosaltres hem sentit a parlar. Veurem com tracten el nostre col·lectiu a la gran pantalla. I si sortim guapos, no?, al cinema, que ens fa moltíssima il·lusió parlar d'això en aquest programa de ràdio. I tant que sí. Així doncs, iniciem a Catalunya sense barreres, com és habitual, al costat del Toni Huguet, al control de so. Endavant. Comencem, doncs, amb un nou capítol de la secció Història i Discapacitat de la Carmina Corominas. En aquesta ocasió, la nostra historiadora fa un repàs, mireu, pels personatges cecs de les novel·les de Galdós, qui va acabar perdent també la visió a causa d'unes catarates.
Bona tarda. La ceguera és un aspecte important de la creativitat de Galdós des de la primera de les seves novel·les fins l'últim dels seus episodios nacionales. El cantant cec de balades s'havia convertit en un tipus costumista abans de l'adveniment de la novel·la realista. El trobem amb les pintures de Goya, els sainets de Ramon de la Cruz, el teatre líric o en col·leccions costumistes de tipus populars. Per tant, no és sorprenent trobar un cec no només en la primera de les novel·les de Galdós, La Fontana d'Oro. A Fortunata i Jacinta es veuen un nen i un adult cecs. A Marianela explica la història d'amor entre una noia pobra a qui fa de pigall. A Realitat utilitza les catarates per expressar la innocència del marit enganyat. Lo Prohibido és una novel·la plena de malalties i mort on Rafael, l'oncle del protagonista, patia una de criocistitis crònica. La ceguesa apareix de forma reiterada reiterada amb un indubtable caràcter premonitori primer i després autobiogràfic. La pèrdua de visió per catarates que arrossegava Galdós des de l'any 1900 es va convertir en ceguesa a partir del 1910.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs iniciem el programa aquest cap de setmana prèvia a la Setmana Santa al costat d'un convidat molt especial. És en Francisco Muro, responsable a Catalunya de ECECO, Sex Espanyols Catòlics Organitzats. Benvingut, Francisco. Què tal? Bona tarda.
Muchas gracias. Bien hallados todos. Pues muy bien.
Saludes. Doncs a punt d'encetar la Setmana Santa, imagino que per vostès, per la seva entitat, un període de l'any molt intens.
Pues sí, efectivamente. Un periodo intenso, bueno, como todos, evidentemente, pero bueno, el Grupo ECECO, en realidad, para Semana Santa no hace ninguna reunión especial, cada cual se lo organiza como quiere. El periodo intenso viene precisamente en la semana de la octava de Pascua, donde tiene lugar la Asamblea Nacional, que este año se celebra en Toledo.
En Toledo, muy bien. ¿Per qué la necesidad de una entidad específica de Catholics Sex?
Esto ocurrió en 1992, a imitación de lo que ocurre en el resto de Europa, donde en cada país existe Asociación de Ciegos Católicos, que está integrada en FIDACA, Federación Internacional de Ciegos Católicos.
Son ustedes toda una xarxa internacional.
Bueno, hombre, no tanto, diría yo. Bueno, entonces está, sí. Así que os recuerdo, en España, en Italia, en Suiza, en Francia, en Alemania y algún país habrá que me he olvidado. Segur. Que me disculpen.
Segur que sí. ¿Son amics dels amics de Catalunya Cristiana, a ECECO?
Bueno, ECECO tiene buena relación con todo el mundo, evidentemente, con todo el mundo cristiano y, bueno, y con todo el mundo no cristiano. Somos amigos de todo el mundo, se puede decir.
Uh-huh. ¿A qué se dedica la seva entidad? Vaya.
Nuestro lema es oración, formación y servicio. Una vez al mes nos reunimos. Actualmente la formación nos la da el conciliario, el padre Gabriel Villanova, jesuita. Luego, después de la formación, tenemos la oración y en cuanto al servicio, cada cual se lo organiza como quiere. Aquí en Barcelona he de decir que el servicio está muy en mantilla. Bueno, muy en mantillas no, en mantilla se puede decir.
Sí.
A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en otras diócesis, perdón, donde el servicio está ya mejor organizado. Aquí esto es un punto que tenemos pendiente y tenemos que solucionar. Ahora yo lo propondré en la Asamblea Nacional allí en Toledo, lo propondré para ver qué pistas me dan los demás compañeros.
Uh-huh. ¿Cuántas personas son a ECECO actualmente? ¿A ECECO Cataluña,
En ECECO actualmente está en la diócesis de Barcelona.
Sí.
Está ya empezando en la diócesis de Vic. Actualmente en la diócesis de Barcelona hubo una escisión hace 2 años. Éramos unos 20 y tantos o 30 y tantos, no me acuerdo, y hubo una escisión por desacuerdos con la Junta Nacional. Un compañero y yo no quisimos formar parte de la escisión, nos quedamos en el Grupo ECECO. Y actualmente estamos 9 afiliados y aproximadamente 4 o 5 simpatizantes.
Uh-huh. Molt bé. ¿Y tascas que porteu a terme?
Bueno, pues actualmente, tareas que hemos llevado a término, bueno, pues no podría decir, porque en realidad, ya digo, nuestra tarea es oración, formación y servicio, y de momento, pues, claro, tampoco nos hemos planteado, bueno, una tarea. La única tarea es precisamente crecer un poquitín aquí en Barcelona, porque son 9 personas. Es demasiado poco, y bueno.
Sí, necesitan personas ciegas que siguen católicas.
No, personas ciegas no.
¿No?
ECECO está abierto a todo el mundo, sea ciego o no ciego, evidentemente. En ciego puede ser afiliado de ciego todo el mundo. Ciego o no ciego, discapacitado o no discapacitado. No, ciego no...
O sigui, una persona vident que no tingui cap discapacitat podria ser membre de CECO.
Por supuesto que sí.
I què li vincularia aquesta entitat específica on les persones cegues sí que tenen una certa rellevància?
Bueno, lo único precisamente que sí, las personas ciegas son las únicas que pueden participar en... que pueden formar parte de la Junta. Ahora bien, hay un cargo que está reservado precisamente a gente vidente. O dos, perdón, tesorero y secretario.
¿Qué me dice Francisco? ¿No se fían de que un ciego cuente el dinero?
Bueno, no. Claro que nos fiamos, pero que esos cargos no es que no los puedan llevar los del Grupo CECO, sino que, evidentemente, también pueden llevarlos gente vidente, pero todos los demás vocales y todo han de ser ciegos.
Porque miri que tenim venedors del cupo de la ONCE a tota Espanya, que,
sí.
No, són experts en comptabilitat
financera. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, actualmente la tesorera es ciega. Es una señora cuyo nombre es Carmen Usano, que está en la provincia de Cuenca, en la diócesis de Cuenca, y esta es la tesorera.
Uh-huh, molt bé. Doncs un eslògan per CECO, que no sigui el que ja hem avançat, de oració i servei i formació.
Bueno, pues yo, en fin, no se me ocurre nada porque soy muy malo, muy malo, muy malo improvisando, evidentemente.
No te pinta d'això, Francisco.
Ya digo, pues si soy malo improvisando, bueno, pues un eslògan no lo sé. No sé, ya digo, no se me ocurriría ningún.
Potser no és necessari, tampoc, no?
Bueno, ya digo.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos una miqueta a CECO, Secs Espanyols Catòlics Organitzats, on sí. Qualsevol persona tingui una discapacitat pot trobar el seu raconet, clar que sí.
Sí.
Sí? Molt bé. Doncs alguna cosa més que vulgui dir-me?
Sí, per favor.
Ah, vale, perquè el veia ja que no...
Sí. Digui'm. Quien quiera... quien se interese por CECO, por favor, o bien que llame a mi móvil y si no lo cojo, que deje algún mensaje al 630 48 69 39.
Repítamelo.
630 48 69 39.
Pero claro, también a la ONCE son coneguts. Si preguntan por CECO, seguro que... Els...
No, en un momento. La CECO no tiene nada que ver con la ONCE.
Ho sé, pero vaya, son coneguts allá también.
Sí, ya, pero evidentemente, si preguntan por CECO en la ONCE, pues sería... Vamos, también les pondrían relacionar con nosotros, pero sería un poco más laborioso.
Quina poca fe que té, Francisco, que som molt coneguts, home. Vinga.
Un poco más laboriosos.
Vinga. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres. Ara amb la segona entrevista que convidem al Francisco, que es quedi amb nosaltres per sentir-la. Anem allà. La segona entrevista, Catalunya sense barreres, és com a tres bandes, perquè estem dins de la secció Salut Mental a les Ones, que condueix el nostre company Hernán San Pietro. Hernán, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Anna.
Ja hem començat la primavera amb bon peu, oi que sí?
Sí.
Oi que sí?
Sí, un bon cap de setmana, bon clima tenim.
Vinga, doncs avui has portat dues persones que són membres de la companyia de Teatre Brots, de Pallapupes, la Flàvia Becerra i Eugènia Rebollo. Bona tarda, companyes.
Bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Per parlar d'un tema molt bonic, Hernán. Per què l'has escollit en el Salut Mental a les Ones del mes de març?
Doncs la companyia de Teatre Brots de Pallapupes, per mi, té un efecte personal també, no? Perquè jo al seu moment també vaig participar un any de la companyia de teatre, però independentment d'aquesta qüestió també afectiva personal, són considerats un model, un projecte modèlic de contacte social amb un nivell artístic fantàstic. Els últims mesos han omplert el Mercat de les Flors, l'últim cap de setmana 400 persones al Teatre Nacional de Catalunya, i són, a més, això, un model de projecte contra l'estigma i la discriminació per motius de salut mental. I, bueno, avui tenim dues amigues de la companyia, excel·lents actrius, i, bueno, per parlar-nos una mica del projecte.
Doncs vinga, endavant. Com ens definiríeu, Brots? Sí? En silenci no, sisplau, eh? Sí. Heu de contestar les preguntes. Vinga.
Doncs Brots és una companyia de teatre actualment. Va començar a l'any 2010, a l'octubre, com un taller de teatre de Pallapupes, de teatre de l'oprimit. I Pallapupes va venir a Ràdio Nicòsia a treure la cantera d'aquest taller de teatre. I durant el projecte es va interessar una productora televisiva, Cranton, i van gravar el procés de creació que van tenir de la nostra primera obra de teatre Fòrum, Alella, i van fer una sèrie de 6 capítols i la van nomenar Brots. I nosaltres hem agafat aquest nom com per donar-li a la companyia.
I actualment quantes persones sou a Brots?
Som unes 10 o 11 persones, a part del director. Vam tingut 3 noves incorporacions, 3 persones que genials, que estan molt motivades amb la companyia, que estan molt a gust. Normalment el procés creatiu, vull dir, per incorporar algú a la companyia, si estem enmig d'un procés creatiu, pues intentem tancar una mica el grup perquè aquest procés creatiu tingui una base, diguem, sòlida.
I vosaltres, personalment, per què formeu part de Brots? Què us aporta la vostra participació?
Bueno, per mi Brots ha esdevingut la meva font d'energia, perquè és la meva font d'energia perquè és un compromís molt fort, perquè són molts assajos, molta feina, però és un compromís real i positiu, com un sacrifici. I llavors, de Brots, trec tota la meva font d'energia, perquè la meva bogeria en l'escenari és on cobra vida i on la desenvolupo millor.
I en el teu cas, Flavia?
En el meu cas, bueno, Brots i el teatre en general, però Brots en especial em dona molta llibertat, em dona molta presència, em dona molta realitat, molta poesia. Vull dir, és un espai i un lloc amb unes persones on em sento jo i em ajuda a sortir d'aquest lloc i continuar sent aquesta persona fora d'aquest lloc.
Hernán, per jo situar-me, entenc que Brots és part de Pallapupes,
sí,
que és una entitat molt coneguda pel seu projecte de pallassos d'hospital,
sí,
correcte? Però també té una altra línia de treball, que és el teatre social, del qual parlem avui, amb persones amb trastorn mental i els seus familiars, com les companyes, la Flàvia i l'Eugènia. És correcte? Estic ben situada?
Sí, és correcte. Tenen tota una altra línia. La gent coneix molt Pallapupes, d'aquí el nom, no? Pallassos d'hospital, no? Pallapupes, però també fa molts anys que han començat a treballar una altra línia de teatre social orientada a persones amb problemes de salut mental i també als seus familiars. I per això diuen que ho fan també sense el nas, no?
Jo volia també dir que, bueno, són persones, hi ha persones que igual sí, han tingut un diagnòstic o no, però hi ha persones que també no tenen cap tipus de diagnòstic, vull dir, i és l'última cosa en la que pensem i que prioritzem. És totalment indiferent si hi ha un diagnòstic o no, tothom pot entrar a la companyia mentre hi hagi un compromís fort, real i pràctic.
Sí, exactament. Precisament per això, no? És que som considerats un model de projecte de contacte social. Què vol dir, Eugènia, això de ser un model de projecte de contacte social?
Bueno, jo personalment no em sento un model de projecte de res, però...
Mira, doncs jo t'hi veig. Ves
però
per on.
Són un model de contacte social. Hem estat premiats per als Premis d'Obertament, nosaltres, Radio Nicòsia, imagina't, perquè desenvolupem la nostra feina sense cap tipus de categories, tots som iguals, i qualsevol persona en algun moment de la seva vida ha pogut saber el que és la bogeria. I nosaltres treballem per això, per visualitzar-la, per parlar de la bogeria, i és el nostre motor.
Per mi una cosa molt important que està dient la EU és precisament això, que és important donar-li important. Jo crec que el treball de la visibilització i sensibilització és molt important perquè tothom es plantegi, ni que sigui, que totes les persones estem sujetes a patir o a trobar-nos un dia enmig d'un malestar, de la falta d'algú, de salut mental, física, qualsevol cosa. Vull dir, estem tots en el mateix punt i la vida és tan fràgil i tan bonica a la vegada, però tan fràgil que tothom s'ha d'assumir aquest... Vull dir, de tant en tant hauríem de pensar que tots estem en aquest mateix punt. Precisament per això som tots tan iguals, a la vegada.
Brots es caracteritza per fer un tipus de teatre conegut com teatre de l'oprimit.
Sí.
Com és això, Eugènia?
Mira, el teatre de l'oprimit va crear Augusto Boal a la dècada dels 70, i va néixer a Brasil. En un principi era un projecte que feien teatre social per alfabetitzar el poble. I llavors Augusto Boal va crear aquesta tècnica, va fer una renovació cultural de la tècnica de l'estètica al teatre, i és un teatre on la persona que el realitza i la que ve a veure'l, l'espectador, són igual d'importants. Per exemple, al Teatro Foro de la nostra obra Ella expliquem una història perquè el públic, quan l'hem explicat, intervingui per poder... Perquè sempre en el teatre de l'oprimit hi ha un oprimit, però no és un deprimit, és un oprimit que lluita per al seu desig. I hi ha uns opressors que li neguen aquest desig. Llavors la persona, quan ve a veure'ns, pot intervenir a la història per fer que aquest oprimit pugui realitzar el seu desig.
Hernán, has de preguntar per la nit, la gala, la nit de boixos, no?
Sí, bueno, he estat el dilluns, no?, d'aquesta mateixa setmana, que ha sigut la gala de Pallapupes, d'una nit de boixos, i, bueno, com va anar i quins eren els objectius d'aquesta gala?
Doncs els objectius de la gala de la nit de boixos és fer present al teatre social, perquè no només estem brots, que són persones... La nostra problemàtica és que estem diagnosticades. També hi ha un grup de familiars, el Vínculos, i també ara hi ha un grup de joves. Llavors, per donar-nos veu i que la gent coneixi el que fem, la nostra tasca.
I com va anar?
Va ser una nit molt boja, molt xula, molt, molt especial, molt plena de vida i de realitat que ens toquen i que ens poden tocar a tothom. En específic, nosaltres ens vam presentar amb dos sketches, que podem dir, i una d'elles sola, que va ser molt bonic, molt, molt potent també emocionalment, i una altra que es deia La Mujer Loca.
I actuacions properes?
Actuacions properes el 7 de juny, al festival, l'altre festival.
L'altre festival, que és un festival que és del 4 al 7 de juny i és d'art d'obres escèniques de tot amb la problemàtica de salut mental, les obres escèniques amb salut mental, i llavors vindrà, és un festival internacional, vindrà gent d'Itàlia, vindrà gent de Portugal, vindrà gent de Brasil, i se'ls farà del 4 al 7 de juny.
Doncs, Hernán, les tornem a portar, no?, a finals de maig,
sí,
per recordar...
I tant que sí, així sí? Promocionem també l'altre festival.
Vinga.
I la gent que a més de veure-vos...
Hernán,
sí.
Que me voy.
Molt bé.
Vale? Us espero al maig a tots plegats.
Perfecte.
Esto es Cortaré la Ràdio. I continuem perquè tenim molts més temes. Clar que sí, estem molt cinèfils avui al programa perquè el Calidoscopi de l'escriptora cega Mercè Guiu us parla també de cinema, concretament de la pel·lícula Samba, que tracta de la vida diària d'un emigrant senegalès a França.
El Calidoscopi de Mercè Guiu.
Imagineu tenir tres noms diferents a la setmana? No saber ni com et dius de veritat? Caminar pel carrer amb por, evitant les estacions i altres punts perillosos? Imagineu haver d'anar a un descampat on un home amb furgoneta recluta mà d'obra barata per treballs que ningú vol fer, sense haver esmorzat, ni sopat, ni dinat el dia anterior? Aquesta és la vida de moltes persones pels nostres carrers. Així ho retrata la pel·lícula Samba, el dia a dia d'un immigrant senegalès a França. Es tracta d'una comèdia agradolça que ens explica una història emotiva i universal, amb personatges entranyables. Samba i Alice, una alta executiva de baixa laboral per la síndrome del cremat, es coneixen perquè ella fa de voluntària a una ONG que presta ajudes a persones immigrants. Dos mons oposats, l'alta empresa i el carrer dels sense papers, dues cares de la infelicitat.
Aún no me toca olvidarme de ti, echarte de menos, dejar de sonreír. Aún no me toca.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
No ser feliz.
Continuem a Catalunya Sense Barreres amb més informacions al costat de la Montse Faus. Us parlem ara d'unes ajudes a projectes d'emprenedoria de Fundació 11.
La Fundació 11 va obrir el passat 10 de gener el termini per a la presentació d'ajudes a projectes d'emprenedoria de persones amb discapacitat que finalitza el proper 30 d'abril. L'ajuda econòmica és amb caràcter general de fins 18.000 euros amb un màxim del 50% del cost de posada en marxa de l'activitat en concepte de subvenció a fons perdut. Aquesta ajuda econòmica està cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc del programa operatiu FSE de lluita contra la discriminació 2007-2013, programa Portalento. Les subvencions tenen la finalitat de fomentar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant la fórmula d'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social. Les persones interessades poden tenir més informació a www.fundacion11.es.
Apa, doncs, encetem ja la secció de formació i integració laboral al costat dels bons companys i companyes d'FSC Inserta. Avui el David Gutsens està amb nosaltres a la ràdio. Què tal, David?
Hola, bon
ja
dia, què tal?
Ja feia temps que no ens sentien, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Bueno, benvingut. Ves per on que... De fet, t'acompanya la Marta Varela, que també és tècnic d'Ilunion Lavanderies Industrials. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Perquè s'acosta la Setmana Santa i vosaltres voleu oferir feina.
Sí, sí, no parem
mai. La gent habitualment se'n va de vacances, però vosaltres diu, no, ei, persones amb discapacitat, si busqueu feina, us quedeu amb nosaltres. Com és la cosa?
Doncs sí, la veritat és que durant tot l'any sempre estem fent recerca de bons candidats. I en aquest cas, doncs, la Setmana Santa, que és unes dates on els hotels acostumen a tindre molta gent de turistes i que venen a ocupar aquests hotels, doncs sempre acostumem a posar-hi una mica el nostre granet de sorra i fer-ho amb Ilunion, en aquest cas, que és l'empresa que també es parlarà d'aquestes ofertes i que doncs, ens ajuda a fer-ho en aquests hotels.
O sigui, vosaltres a Ilunion Lavanderies Industrials necessiteu persones amb discapacitat que vulguin treballar, en aquest cas, en el sector de la neteja en hotels.
Sí, vull parlar en espanyol, si no us importa, perquè...
Mentre no sigui en anglès o en rus o alemany, imagina't,
sí,
tu
bueno,
mateixa.
Ahora, en esta época de primavera, ¿vale? Abril, marzo, es cuando aumenta, como decía David, la ocupación en hoteles y sí, es para nosotros un momento de búsqueda activa de personal para trabajar en la limpieza de las habitaciones de los hoteles.
Pero claro, vosaltres sou bugaderies industrials. explica'm com netegeu una habitació, perquè hi ha molts passos, no?
Bueno, somos una lavandería industrial y queremos dar continuidad a la salida, después de la salida de la ropa limpia de la lavandería, ¿a dónde va? Al hotel. Bueno, pues ahí vamos a hacer el servicio integral de limpieza de habitaciones también con nuestros trabajadores en la casa del cliente. No solo dentro de la lavandería, sino también pues en la casa del cliente.
Perquè jo segueixi el circuit. Entenc que vosaltres, a Ilunion, en aquestes bugaderies industrials, teniu, per una banda, el personal que retira la roba de les habitacions d'hotels, les porta a les vostres plantes, on són... Vaja, queden netíssimes. Llavors, les torneu a l'hotel, però també el personal de neteja de tota l'habitació al complet.
Sí, sí. Governantes, subgovernantes, supervisores y camareros y camareras de piso, que hay que decir que hay un 50% de hombres y de mujeres en este sector, en nuestra empresa.
Llavors, busqueu personal i vosaltres a FSC Inserta feu la selecció, David.
Sí, la realitat és que és un projecte conjunt. És a dir, nosaltres... diguéssim que els hi facilitem als candidats perquè ells puguin després poder-los introduir a la casa del client, que seria els hotels, però seguim un procés que dura un cert temps i que realment comença des d'Inserta, escollint els candidats i fent una formació... i després doncs aquests candidats que han assolit aquesta formació en una bona nota i amb una perspectiva de ser bons candidats i que puguin fer la feina correctament, que és el que es demana realment al final, doncs puguin insertar-se a través de Ilunion.
Per quines zones de Catalunya busqueu personal?
Doncs ara mateix em sembla que és solament Barcelona, no? Bueno, els hotels estan a Barcelona, la feina, però bueno, que...
Mai se sap.
No, que les persones poden vindre, sempre que puguin vindre a treballar a Barcelona, clar, que és on estan les cadenes d'hotels, poden vindre de qualsevol lloc.
Uh-huh. Sí. I els llocs de treball, tu els deies, Marta, són molt diferents.
Sí, bueno, en los hoteles hay estos puestos que hablaba antes. Camarero de piso, también puede haber valet, que es la persona que reparte la ropa en los pisos diferentes del hotel, y a las camareras y los camareros de piso. Y también gobernante, que ayuda a este, y supervisores. Trabajamos de lunes a domingo, sector hostelería, y cuando más ocupación hotelera hay, claro. Entonces necesitamos mucho personal para cubrir todos estos días. Y...
¿Qué es el que esteu buscant? No tant per les bugaderies en si, per les plantes de bugaderia.
En aquest projecte, sí.
Uh-huh. És per hotels, molt bé. Homes i dones al 50%, Marta, m'has dit,
Sí, sí, i con muy buen resultado, los chicos.
Uh-huh. El perfil de la persona que vulgui optar una d'aquestes ofertes, David?
El perfil, realment no ens demana... No, el perfil no demana una experiència prèvia. Home, si té alguna coseta en tema de neteja, alguna experiència, doncs molt millor. Tampoc demana una formació, bueno, que sigui rellevant en el sector, sinó que, bueno, pues un grau escolar mínim, uns estudis primaris bàsics. Per què? Doncs perquè ens encarreguem mitjançant una formació específica només de poder fer aquest perfil de cambrers i cambreres de pisos, de donar-los les eines necessàries perquè puguin fer la feina a l'hora de... quan estiguin allà als hotels. És a dir, que en aquest sentit, el perfil seria aquest. Uh-huh. Com a discapacitat, doncs, home, el que demanem i el que demana el perfil és que la persona estigui bé físicament, que pugui fer mobilitat com un netejador, ajupir-se, estirar-se, poder entrar en una banyera per poder netejar per dintre les mampares, que pugui agafar el pes mínim per poder aixecar un matalàs, aquest tipus de coses que són necessàries per fer una bona feina, realment.
Uh-huh. I les discapacitats són compatibles amb una feina de neteja d'habitacions d'hotels? Ja sé que he fet una pregunta com a molt lògica, però clar, moltes persones que ens estiguin sentint poden tenir el dubte de, ostres, la meva discapacitat em possibilitaria...
Sí, portem uns anys fent aquesta selecció amb els d'Ilunion i realment no han tingut, en un principi, problemes si la selecció, vull dir, està ben feta i per això fem uns filtres tant de nosaltres com els d'Ilunion per poder veure que la discapacitat sigui l'adequada, això està clar.
S'adapta al lloc i i la persona se sienta bien y pueda hacer el trabajo bien sin dañarse, claro.
Molt
si
bé.
Uno tiene una lesión previa, pues... No puede coger peso, entonces se podría dañar y sería perjudicial para todos.
Què han de fer les persones interessades que vulguin treballar aquesta Setmana Santa i no anar de vacances?
A veure, com ja sabeu, nosaltres tenim una pàgina web que és www.portalento.es, en la qual allà aquesta oferta està publicada i es poden apuntar. I a partir d'aquí, doncs, a nosaltres ens arriba aquesta candidatura i comencem a fer el procés de selecció amb ells.
Molt bé, www.portalento.es. Ens coneguem aquest portal perquè la Dolors García, que sempre porta ofertes al programa, diu que les hem de buscar aquí. Però vaja, que està destacada aquesta oferta per treballar en períodes de vacances com la Setmana Santa en la neteja d'habitacions per persones amb discapacitat, sí?
Això mateix.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, companys. També fa il·lusió, no?, trobar una feina quan tothom se'n va de vacances. Vull dir, no, en sèrio, ho dic, sembla irònic, però no ho és pas, ho dic de debò. perquè quina més gran alegria que poder tenir un lloc de treball en un període, bueno, en una etapa com la que estem vivint, no?
Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Hi ha treballs. Hi ha molt.
De fet, sí, conec a molts amics que han trobat feina justament en període de vacances i ja s'han quedat en les empreses.
Sí, sí. Clar, perquè hi ha molta... A veure, en període de vacances també es troben que hi ha situacions, que hi ha possibilitats de poder... Bueno, que sigui en un curt període de temps, doncs poder entrar i que l'empresa el conegui. Bueno, són moltes possibilitats que s'obren, sí. Uh-huh. Realment.
Doncs fantàstic, llavors, David i Marta, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres en aquest Catalunya Sense Barreres i que trobeu els candidats superadients a les ofertes, d'acord?
Gràcies.
Vinga. Gràcies a tu.
Nosaltres ens quedem ara amb la Dolors Garcia, perquè a més d'aquesta hi ha d'altres ofertes laborals per persones amb discapacitat en situació d'atur. Endavant, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us donem a conèixer les següents tres ofertes. Per la zona de l'Arbós, a Tarragona, estem buscant una coordinadora d'equip per una empresa del sector industrial. Requereix formació de cicles formatius, UFP, com a mecànica, automoció i experiència mínima de 3 anys en tasques similars. Haurà de fer treballs de planificació i organització del taller. S'ofereix jornada completa de dilluns a divendres i contractació eventual. Per la província de Barcelona estem buscant perfils de neteja per a empreses de serveis. Hauran de fer la neteja i el manteniment d'oficines, escoles, centres comercials o fàbriques, utilitzant els productes i la maquinària més adequada. Requereix bona mobilitat i certa experiència en el sector. S'ofereixen varis horaris i contractes estables. Per finalitzar, activem la recerca de candidatures amb un bon perfil comercial per treballar com a agent venedor o venedora de productes de Lloc 11, en aquest cas per les poblacions de Sabadell, el Pla de Llobregat i Reus, entre d'altres. Han de tenir, preferiblement, vehicle propi, vocació comercial, treballar per objectius i experiència en el tracte amb el públic, així com flexibilitat horària. S'ofereix un contracte d'un any o bé eventualitats, així com un salari fix més comissions. I ja sabeu que a FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu consultar totes aquestes ofertes i moltes més, així com tota la informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions novament des de FSC Inserta i fins la setmana vinent. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. To win some or learn
some, but I won't hesitate. I abans d'encetar la tertúlia anem amb una última informació de la Montse Faust, que ens apropa a Brussel·les a una trobada de consumidors europeus.
L'ONCE porta la veu de les persones cegues a una trobada de consumidors europeus. Aquesta setmana, Brussel·les ha acollit la 23a trobada ANEC Design for All. La reunió ha comptat amb la participació d'una directiva de l'ONCE, Maria Jesús Varela, directora general de FOAL, qui, a més, presideix la Comissió d'Accés a la Informació i la Tecnologia de la Unió Europea de CECs, EU. Aquesta trobada reuneix a experts d'associacions i d'organitzacions de persones amb discapacitat, amb l'objectiu de promoure la iniciativa Disseny Universal com un dret bàsic de tots els consumidors. Well, it might be.
Ja arribem a la part final del programa, que és la tertúlia, en aquest cas dels cadiraires, usuaris de cadires de rodes, on avui parlem del cinema, però no d'assistir al cinema i de les problemàtiques d'accessibilitat que podem tenir, o si només tenim accés a primera fila o en una posició en la que no veiem res. Tot això ja ho hem tractat aquí en diverses ocasions. Avui volem parlar de com el cinema tracta la discapacitat. L'ús de la cadira de rodes, la malaltia neuromuscular, les amputacions, que són característiques dels nostres companys de debat, en aquest cas la Petra Unzueta, Juan José Moro, Aitor Martínez de Lecea, Sis Cuprat i també Montserrat Segarra. Què tal? Com esteu?
Hola.
Joves, com porteu la primavera?
Molt bé, 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 bé.
Montse, estàs a un quilòmetre del micro. És que mira que lo digo, però és que si no estic en directe i ho dic, no hi ha manera. A veure, Clar, hem de parlar de la darrera pel·lícula, que ha tingut més ressò, La teoria del tot, en la que es parla de la vida del científic Stephen Hawking, que és un dels nostres, vaja.
Pues yo resulta que no la he visto, o sea que no puedo hablar de ello. Pero para mí Stephen Hawking, siendo lo que es, la persona que es y cómo vive su vida el día a día en silla de ruedas con esta forma de comunicarse a través de un ordenador, me parece de quitarme el sombrero.
La película está bien, relata la vida de Stephen Hawking. Una de las cosas es que el diagnóstico que le dieron de 2 años de vida se ha alargado muchísimo más. Tiene montones de dificultades al principio de la enfermedad porque vive en un piso con escaleras. Entonces, pues te afecta mucho verlo subir y bajar, pero él es un hombre luchador. Con la ayuda en aquel momento de su mujer, consigue mucho.
Yo creo que está bien porque realza el problema de cuando te encuentras en una malaltia d'aquestes característiques, que esta película està bé. N'hi ha altres que per mi no el traten bé.
Home, la veritat és que la vida que de l'Stephen Hawking és una miqueta espectacular i amb tot, no? Diguéssim, ja en tant per la seva, diguéssim, part, diguéssim, de lo intel·ligent que és i el que demostra això, i després el que deia ella, no? Que és un home lluitador i que intenta superar contínuament totes les problemàtiques que se li posen pel davant. I llavors crec que és una visió, en aquest cas, dintre de la... Que és un, que, a més, que entenc que és un cas extrem, perquè, ostres, és una gran discapacitat al final. És una visió de dir, bueno, depèn més de ti que d'una altra cosa, no?
Sí, jo la pel·lícula la vi muy real, me vi muy reflejado en la pel·lícula, y yo tengo muy claro que cuando se tiene una dificultad tan grande como la de él, y la que tenemos otras muchas personas, tener un aliciente en la vida, yo creo que te alarga la vida. Eso es calidad de vida. Y Hawking, a pesar de las dificultades que tiene, pues es una persona que aún está ahí, ¿no?
Porque está en la actitud que toma para seguir adelante.
I tot i mostrar les dificultats que suposa la seva discapacitat, que va en augment, no és com que es va trobant contínuament traves, i inclús hi ha moments en què és dur, no? Hi ha un moment, el que comentava ella, no? Que se'l veu intentant baixar per l'escala o pujar per l'escala, el seu fill petit l'està mirant i és com... Es queda allà una situació i diu, ostres, aquesta persona no pot fer la seva vida normal i, a més, és com que davant del seu fill, el seu fill és molt petit, però és com una imatge d'això se li queda gravat, no? El seu pare s'està quedant sense mobilitat, no? I és... Té moments durs, però, en canvi, el resultat de tot és, jo penso, és una visió més o menys optimista,
real,
per dir-ho d'alguna manera, no?
Real.
I real de la situació, a més, real de la situació.
Irreal, perquè n'hi ha altres pel·lícules que per mi, per exemple, la famosa Intocable, sí, la vaig anar a veure amb molta il·lusió, però, és clar, val, és un car verídic, però no te sents identificat perquè aquell senyor és supermillonari i llavors tota la seva vida està... arreglada, però aquesta discapacitat te passa, no és real, perquè normalment, quan tenim una discapacitat, l'administració, les ajudes i les dificultats que tenim, per mi no reflexa ben bé la problemàtica que tenim.
A mi me pareció una película muy bonita y muy humana, donde sí se ve pues, el caso de esta persona que sí que tiene mucho dinero y tal, pero que sufre de una gran discapacidad y se ve los efectos de la discapacidad día a día y sus, digamos, problemas que tiene pues para acercarse, por ejemplo, a aquella chica con la que se escribe por la vergüenza que tiene de ir en silla de ruedas. Son detalles que, bueno, quitando la parte esa económica que no tenemos la mayoría, es una película muy humana y que toca el corazón.
Sí, pero por parte de él no lucha mucho. O sea, él se le ve que si no lo empujan, él por sí solo no hace nada.
No pot fer res.
Però la seva actitud...
El moviment és zero.
Però puede pedir, puede tener inquietudes y él se cierra, no se le ve una persona con inquietudes.
La lectura que yo hago de Intocable es una persona supermillonaria, ¿no? Una persona de una posición bastante importante, pero era una persona que en el fondo estaba vacía. En el fondo, de otros valores, estaba vacía. Y al leer la vida, pues un inmigrante mal educado, del mundo underground, y es el que le hace a él ver la vida de otra manera, ¿no?
Clar, en aquella pel·lícula el que sí és cert és que la discapacitat estava com envoltada d'un glamour.
Clar, que no existeix.
L'actor era atractiu... vull dir, no sé si som tan glamurosos nosaltres.
La vida real no existeix.
Normalment som feos, no? Som feos,
no és que siguem lleixos. És que hi ha molt més problema del nostre dia a dia. No tenim totes les adaptacions i tota la gent tampoc ens tracta tan bé. Tenim molt paternalisme, que és el que a mi em fastidia.
Claro que sí, es así. Pero de todas formas, bueno, la parte importante era eso, la expresar la necesidad de esa persona de cierta serie, una serie de cosas que gracias al segundo personaje, al personaje negro, pues se las poco a poco las va aprendiendo y disfrutando.
Jo quasi m'identifico més amb les pel·lícules antigues, si us en recordeu, de Perry Mason, aquell senyor en cadira de rodes que ho solucionava tot
i
oblidava de que anava en cadira de rodes.
Ironside.
Sí.
Jo, la lectura que hago, perdón, de una pel·lícula, al igual que de la otra, es la importancia de las personas que tienen alrededor, los que tienen problemas para hacer cualquier cosa, y que estas personas lo que le hacen es que normalicen o relativicen esos problemas que ya tenemos de por nosotros mismos. Que no es porque nosotros tengamos una incapacidad para hacerla. Todos tenemos incapacidades. Y las personas, o sea, no somos nadie, como persona, como individuo, no somos nadie, si no nos sabemos rodear de gente que estén a nuestro lado para, entre todos, llevar a cabo una faceta en común.
Mm-hmm. Més pel·lis que vulgueu comentar.
Famoses pulseres vermelles, sí. No? També va estar molt bé.
Jo he fet una miqueta enquesta amb companys, amics i familiars, perquè, a part d'altres pel·lícules, a mi, quan se'ns va plantejar aquest tema, em va vindre al cap de que... O sigui, el primer que em venien eren, sobretot, discapacitats intel·lectuals. I vaig tenir com una miqueta allò de dir, ostres, però realment, què és el que més es fotografia dintre del que és el cinema. Uh-huh. Perquè em semblava, ostres, normalment, no? Venia, pues, que sé, com Forrest Gump, Rayman...
Mi pie izquierdo.
Per exemple, no? O altres com Gilbert Grape o alguna cosa així. I pensava, ostres, les capacitats físiques, cadires, amputacions i tot això, també es retraten. I la veritat és que m'ha sortit, fent un recull, com que les que més retraten són les capacitats que et fan anar amb cadira. Per exemple, X-Men,
que el
professor de l'acadèmia és amb cadira de rodes, no? Hi havia Heidi, em va sortir Heidi per aquí.
Sí, senyor.
Que hi ha la Clara, no?, que va amb cadira. Bueno, llavors hi ha Intocables, Forrest Gump, que també el tenint Dan acaba amb cadira de rodes, no? I realment, bueno, aquest és el meu parer, no?, que realment hi ha moltes pel·lícules, moltes més pel·lícules del que em semblava, perquè al principi venien més les capacitats intel·lectuals i després he vist tot un recull, de fet he tret com 20 i pico pel·lícules.
Sí, digue'ns alguna. Home, la de Heidi m'ha arribat al cor, eh?
Sí, Nothing Hill, per exemple, una de les actrius secundàries que és, va amb cadira de rodes, A Vendre el Pla, per exemple, la Mònica que va amb cadira de rodes, Nacido el 4 de Julio, La Ventana Indiscreta, tot
indiscreta,
i que
és... Sí.
Entenc que és una discapacitat puntual, no? Perquè és amb la cadira de rodes i tota la trama, diguéssim, a més, va al voltant del fet que ell té la mobilitat reduïda.
Sí,
no?
Sí, sí.
O sigui, és un thriller, però si ell pogués caminar, la cosa canviaria, no?
Clar, no hagués passat això.
És molt diferent. I llavors, també va sortir House. Vaig pensar, House? Home, House, al final, ell té, bueno, una...
Ell té una
petita coixeja, no?, sí, diguéssim, de l'accident. Sí, sí. Llavors, el que tu deies, no?, pulseres, planta quarta... em va sortir una d'Acció Mutante, una pel·lícula de fa uns quants anys espanyola, que és una miqueta una estracanada, però que va sobre persones amb discapacitat. I em sembla que abans l'heu comentat, la Mare Adentro, i aquesta, la teoria del tot, que serien, penso jo, grans discapacitats. Aquest el resum de pel·lícules que han sortit així.
Sí, bueno, si hacemos un recorrido de largo plazo, uh-huh. Hombre, el trato que se le da a una persona con una discapacidad... No es el mismo, yo me remonto al cine español, cuando salía el tonto, salía el cojo, salía el ciego, que era para reírte de ellos, ¿no? Para hacer reír, ¿no? Y yo creo que ahora pues se nos trata con otra mucha más humanidad o con otra mucha más relatividad. O sea, normalización, ¿no?
Juanjo tiene razón sobre ese tema, pero a mí me gustaría hablar de algo más... Bueno, también es una crítica, en cierta forma. Es la película Mar Adentro, donde el personaje principal resulta que se queda tetrapléjico y acaba en un segundo piso en su pueblo de Asturias, me parece que es, en la cama, de donde no quiere salir. El otro ve, llega un cura de Barcelona, creo, que llega en silla de ruedas y dice, oye, que yo estoy aquí, baja. Y el otro no quiere. Y lo cual, pues a mí, la verdad es que en su día, que fue cuando se estrenó, y yo estaba con la mentalidad un poco que tampoco tenía muchas ganas de estar en este mundo así, pues me tocó la fibra, me hizo llorar, no podía ver la película. Pero me di cuenta con el tiempo de que había muchísimas más posibilidades que quedarse en la cama y estar todo el día ahí metido. Aunque estés en Asturias y aunque estés donde quieras, si tienes una mano que te eche ayuda para bajar y hacer cosas, lo puedes hacer, ¿no? Y es una crítica contra ese personaje.
Uh-huh. I la visió que transmet, clar.
Sí, la pressió que
tenia. Que potser sí que hi ha gent que pugui veure's en aquesta situació, no?
Tiene derecho también, ¿no?, a no vivir o a vivir la vida de esa manera.
Tot depèn de l'actitud que prenguis entre una cosa així, quan ja ho assumeixes i digues, vale, vinga, endavant.
I en línies generals, l'humor de la persona amb discapacitat en la pantalla com és? El humor, el tarannà, el caràcter.
Jo crec que hi ha dos grans, podríem dir, està dividit en dos grans sectors, no? En els que estan, diguéssim...
Amargats,
podríem dir.
Sí.
I jo crec que a les pel·lícules es treu l'altra vessant, que és la vessant còmica, no? Perquè molts personatges a vegades fan com un clixé una miqueta còmic sobre les discapacitats, poden ser intel·lectuals o físiques, no? I potser sí que hi hauria en un tercer, diguéssim, grup, que seria una miqueta destacar les... tot i tenir una discapacitat, persones que tenen una altra, diguéssim, vessant a la qual sobresurten, no? Llavors, però jo crec que sobretot es retrata l'amargor, com per exemple el tinent de Forrest Gump, quan després de la guerra se'l troba en un carrer i el tio amb les barbes i tot això, és com una imatge molt de... vida amargada, jo no quiero vivir esta vida i mira el que m'ha passat, no? I en canvi l'altre és de... Bueno, mira, abans no l'he dit, em van comentar d'Esrec que hi ha un ratolí sec i que fa un paper còmic, totalment còmic, dintre de la pel·lícula, no? Jo crec que es retrata moltes vegades aquestes dues coses. I, per exemple, Intocable, hi ha un punt còmic dintre de tot el...
Quan s'aprofiten de dir-li fes que estàs malalt, no?
Clar,
perquè així la multa ens la trauran.
Que després jo conec casos d'això, vull dir que realment són coses... No és fals. Gent que diu, bueno, escolta, m'aprofito en aquesta de les junces i fem un paper i en trec profit. Vull dir que en realitat...
I us habéis dejado otro perfil, y es el reivindicativo. Porque yo estoy acordándome de una película en Johnny cogió su fusil... que era de una persona que queda...
Johnny cogió su fusil.
Sí.
Esta no estaba
aquí. Queda el hombre...
Me lo habían dicho, por eso, pero...
Y queda el hombre...
Yo también la vais a trobar.
Queda el hombre muerto, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Y él entiende todo, lo vive todo, pero no... Tiene un nombre, no me sale.
En coma.
Uh-huh. Y él, toda la película es un recorrido de lo que ha sido la guerra para él. És una pel·lícula molt impactante.
Uh-huh. Nois, que s'acaba la tertúlia. M'han multat a València per fer servir la targeta d'aparcament de persona amb discapacitat, nois.
No, a mi també.
Sí, sí? Mira que et vaig fer la consulta. A mi i al meu càmera de la tele.
Pues aparquem si pots anar per tot arreu.
Targeta d'aparcament en zona blava i em van atissar una multa de 60 euros.
Però si això pots anar a tota la comunitat europea.
A València no.
A la Logronyo tampoc.
Amics i amigues de la ràdio, discapacitat, si aneu a València, sobretot només aparqueu en places de minusvàlids, perquè a la resta us multaran, com m'ha passat aquí.
Que fort.
Què us sembla?
Molt fort.
Parlem a la propera tertúlia de com fer servir correctament la targeta d'aparcament.
Sí.
Vale, vaig intentar fer un recurs, però al final vaig quedar estabornida de la burocràcia.
Pues jo quedo...
I he pagat la multa, eh?
Mare meva.
Vaig a València a fer un reportatge i torno amb una multa per fer servir la targeta d'aparcament de persona amb discapacitat, Déu meu.
Sí, i dius que a Logroño tampoc.
A Logroño tampoc. A mi em passa el mateix. Tinc una multa l'any passat, que jo encara no l'he pagada.
Ui.
I aquest any he de tornar, aviam si vindrà a buscar, però sí, és veritat.
Fort.
Vinga,
jo
apa,
que
doncs,
sepa, jo que sepa,
cadireires.
En Madrid se puede, en el País Vasco se puede,
sí, en Madrid
se puede, en Aragón se puede.
Ara marxem, ens veiem al mes d'abril. Hasta
França, que hi ha anat jo, amb ella.
Que sigueu persones felices i solidàries. Loros.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. When I call your name, girl, it starts to flame. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
No et privis de passar un bon dia. Quanta tendresa paterna s'intueix rere aquestes paraules.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.